Vox.
Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 8 d'octubre del 2023. 50 minuts encara perquè surti el sol per Cadaqués d'un diumenge que tindrem llum de dia fins a prop de 8:15 del vespre a l'hora de la posta del canal, l'altra punta del país. De seguida el temps, amb el Martí Oliveres, que es manté pràcticament immutable dia sí i dia també, esperant que se'n vagi aquest anticicló que ens continua mantenint temperatures al migdia absolutament inèdites per l'època de l'any. Matí que haurem de tornar a posar els ulls un dia més al que passi a la, o el que estigui passant a la franja de Gaza després del reinici ahir d'una guerra sagnant entre Israel i Palestina que en les últimes hores ha arribat a nivells catastròfics. Vora 500 morts, i això són encara xifres molt provisionals de la nit passada, després de la incursió, com us explicàvem, fa 24 hores, des de Gaza cap a territori israelià, de milicians, llançament de milers de coets i una rèplica ferotge de l'exèrcit comandat pel govern de Benjamin Netanyahu. I afegit a aquest drama la quantitat encara no calculada, encara no valorada fins al seu límit, de civils i de militars fets hostatges des d'Israel i duts per Hamas fins a la franja de Gaza, en una acció absolutament inèdita en la història d'aquest conflicte que no para d'escalar i que té conseqüències en tot l'Orient Mitjà, l'Orient Pròxim i les relacions entre països del món occidental. Aquest matí en parlarem de tot plegat després d'una nit molt difícil a la zona, que viu les hores més delicades, com deia, de les últimes dècades, amb l'expectativa de fins on pot arribar aquesta escalada, aquesta rèplica d'Israel que ahir llançava l'avís que qui pogués abandonés la franja de Gaza perquè Hamas seria esclafat. Bé, com pot provocar aquest dolor de les últimes hores una continuació de més dècades d'enfrontament i de ressentiment i de conflicte. Això és el que mirarem d'analitzar al llarg del dia d'avui. Avui en parlarem en un dia que també seguirem una mirada política, perquè si no us, si us n'heu oblidat, avui és 8 d'octubre i avui PP, Vox i Societat Civil Catalana mesuraran la força contra l'amnistia de Pedro Sánchez aquest matí a Barcelona, en manifestació al Passeig de Gràcia, amb la visita del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, però també la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el líder de Vox, Santiago Abascal. També seguirem en directe en un dia que també farem com cada diumenge, a pesar de les sorpreses, embalat i moltíssimes coses més, fins a arribar a les 2:00 del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Les 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació d'aquest diumenge al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Aurora Rodríguez, Nil Sant Martí, Quim Salvador, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, òbviament, els ulls els hem de posar fins al Pròxim Orient. Han continuat els atacs aeris entre Israel i la Franja de Gaza, però també, atenció, i això és més nou de les últimes hores, entre Israel i el Líban, després de l'acció de Hamas de fa tot just 24 hores. El darrer balanç de víctimes en aquesta escalada de tensió és de prop de 500 morts, més de 250 del costat israelià, prop de 230 del palestí, més de 3.000 ferits. Les últimes hores hi ha hagut de nou llançament de coets des de Gaza, alguns des del Líban, on també hi ha grups palestins que han provocat destrosses a un hospital israelià i diversos ferits de consideració. Ara bé, l'acció més contundent és la de l'estat hebreu, que ha enfonsat edificis sencers de la franja de Gaza i ha fet pujar i molt la xifra de víctimes de l'altra banda. Israel també està atacant la zona libanesa des d'on s'haurien disparat els coets aquesta nit passada. Tot plegat, la resposta de Tel Aviv, que assegura que està en guerra després de l'atac des del costat palestí. Anem fins allà, fins a Israel, amb l'última hora des del terreny, amb el corresponsal de RAC1, Sal Emergui. Sal, bon dia.
Bon dia. Doncs 24 hores després de l'inici de la massiva infiltració del grup Hamas, Israel encara no té el control absolut al sud del seu país, que encara n'hi ha 7 punts de tensió amb milicians a territori israelià. Aquesta matinada la policia israeliana va utilitzar una desena de milicians de Hamas que s'havien atrinxerat a una comissaria policial d'Esderot. Ara mateix ja no hi ha hostatges israelians al territori israelià, sinó que es troben ja a la franja de Gaza. Com deia el primer ministre Benjamin Netanyahu, ha advertit que Hamas els ha imposat una guerra que diu serà molt dura. Escoltem a Netanyahu.
És un dia molt difícil per tots nosaltres. Hamas ens vol assassinar a tots. És un enemic que assassina nens i mares a les seves cases, als seus llits. Un enemic que segresta gent gran, nens i nenes.
L'atac de Hamas ha causat entre 250 i 300 morts israelians, la gran majoria civils. D'altra banda, els combats al terreny i els atacs aèris israelians, cada cop més intensos, han provocat ja la mort de 230 palestins.
Gràcies, Sal. D'aquí una estona tornem a connectar amb tu. Fins ara.
Bon dia.
De nit complicada també en la zona entre Israel i la Franja de Gaza, en un escenari només 24 hores després que Hamas llancés aquests més de aquests milers de coets i d'aquests artefactes cap a Israel, centenars de soldats creuant la frontera van aconseguir entrar al país amb unes incursions terrestres que el govern israelià no va saber preveure i que de fet tota la premsa internacional es pregunta com no va poder evitar ni saber venir i veure abans. La magnitud de l'acció i l'atrocitat també contra la població civil ha fet que la majoria de la comunitat internacional hagi condemnat aquesta acció i defensi Israel.
Sí, els Estats Units han estat els més contundents amb una declaració del president Joe Biden. There's never justification
for terrorist attacks. Els atacs terroristes no tenen mai justificació i el suport de la meva administració a la seguretat d'Israel és sòlid i inamovible, ho dic de manera clara. No és el moment que cap enemic d'Israel l'ataqui ara per treure'n profit. These attacks to
seek advantage. A Biden també s'hi ha afegit el Senat nord-americà, que ha anunciat que vol crear un projecte de llei per donar a Israel les eines per defensar-se. Es parla, per exemple, d'ampliar la seva defensa antimíssils. Les institucions europees també s'han posat al costat de Tel Aviv i demanen una aturada de qualsevol mena de violència. A banda, el Consell de Seguretat de les Nacions Unides es reunirà d'urgència avui mateix per abordar aquesta crisi inesperada. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat que es despleguin tots els esforços diplomàtics per evitar que s'estengui el conflicte. El contrapunt de tot plegat el trobem a l'Iran, que ha celebrat l'atac de les milícies palestines contra Israel amb focs artificials. De fet, la BBC apunta que el règim dels ayatolàs hauria contribuït logísticament a preparar l'atac de Hamas.
Avui la premsa precisament es fa les preguntes del per què de l'ofensiva just en aquest moment, Víctor Vives.
Segons La Vanguardia, es tracta de dificultar l'acostament d'Israel amb l'Aràbia Saudita, que està canviant el tauler geopolític del Pròxim Orient. A l'Ara apunta en la mateixa direcció l'investigador Òscar Monterde, que també parla d'una lògica bèl·lica de respondre a la persecució i la humiliació dels palestins. Humiliació és la mateixa paraula que utilitza el punt avui Xavier Rius Sant. Diu que l'atac respon a una manca d'alternatives vitals i laborals. I des del periòdico, Andreu Claret assenyala d'altra banda que aquest està sent l'any més mortífer dels palestins en dues dècades. La premsa dita de Madrid, en canvi, és molt més explícita en la condemna a Hamas. El país alerta del perill que la violència s'estengui per la regió, ja que tant Israel com l'organització tenen aliats poderosos. La Razón assenyala el suport a Hamas de països islamistes que volen desgastar Israel, i la BC assenyala concretament l'Iran, que podria estar dirigint els moviments de Hamas.
Davant d'aquest esclat de tensió al Pròxim Orient, el país, els Mossos d'Esquadra han decidit incrementar la protecció de la població jueva.
Sí, s'ha augmentat la vigilància policial en edificis com, per exemple, sinagogues, seus d'entitats jueves o el consulat de l'estat israelià a Barcelona. Mentrestant, el govern està fent una recerca activa de possibles afectats sobre el terreny. Fons de la Conselleria d'Exteriors expliquen a RAC1 que estan en contacte permanent amb el govern espanyol per ajudar la població que hi ha a la zona.
Molt pendents, en tot cas, del que passi al Pròxim Orient. Ho estarem fent al llarg de tot el matí, però avui, per altra banda, també haurem de vigilar la manifestació que Societat Civil Catalana ha convocat a Barcelona contra l'amnistia al migdia, al Passeig de Gràcia. Hi assistiran tots els líders de la dreta i l'extrema dreta espanyola, una manifestació que arriba 15 dies després que el PP aplegués 40.000 persones a Madrid i sobretot 6 anys després, exactament en la mateixa data, després de la gran manifestació, en aquest cas anti-independentista del 2017, poc després del referèndum de l'1 d'octubre. En aquella ocasió la foto també hi apareixia el PSC, que ara, en plenes negociacions per la investidura de Pedro Sánchez, se n'ha desmarcat i lamenta que la convocatòria d'avui no no ajudi a superar el conflicte.
Societat civil, però, intenta separar-se la picabaralla entre els partits i els demana que no s'apropiïn de la marxa. Tot i així, la direcció dels partits passarà llista i es preveu que no hi falti cap líder. El PP, Alberto Núñez Feijóo, vindrà acompanyat de la cúpula del partit i d'una bona representació dels barons, entre els quals la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i l'andalús Juanma Moreno. Per part de Vox, hi serà Santiago Abascal, amb Ignacio Garriga i Ciutadans també hi participarà, amb Adrián Vázquez i Carlos Carrizosa. Aquesta àmplia representació política es quedarà, però, en una segona fila, darrere de la capçalera, on només hi haurà membres de les entitats organitzadores que portaran una pancarta bilingüe amb el lema "No en el meu nom". L'entitat assegura que vindran autobusos a diferents punts de l'Estat contractats pels partits, però no han concretat quan seran.
Mentrestant, Pedro Sánchez ha endurit el to contra la dreta i defensa la negociació amb l'independentisme. El president espanyol va avisar a les dretes que Espanya no es trenca.
Ni España se hunde, ni España se rompe, ni España desaparece. La verdad es que va a haber un gobierno progresista que continúe avanzando en derechos y en libertades, como hemos hecho durante estos últimos 5 años, que continúe construyendo convivencia, que lo haga en el marco de la Constitución.
Avisava Sánchez que la dreta ha d'acceptar el resultat de les eleccions del juliol com una derrota, perquè no hi ha majoria alternativa.
Sánchez en va parlar en un míting a Granada, el primer que va fer com a, ja com a candidat a la investidura, i on va voler mostrar el suport unànim que té del seu partit. L'optimisme dels socialistes, però, contrasta amb les últimes declaracions de Junts per Catalunya. La presidenta del partit, Laura Borràs, avisava ahir que cal anar més enllà de l'amnistia.
L'amnistia és un punt inicial, és una condició per poder començar a negociar, i a nosaltres el que ens interessa no són les investidures de presidents espanyols, a nosaltres el que ens interessa és la resolució del conflicte que Espanya manté amb Catalunya. L'objectiu és l'exercici i el reconeixement del dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya.
En canvi, des dels comuns, Ada Colau avisava que no s'hi val a córrer i que l'amnistia no serà ni tan ràpida ni tan fàcil com els indults.
Les 7 i 11 minuts, en plan esportiva, el Barça surt a jugar aquesta nit a Granada, a 4 punts del qui ara mateix és el líder, el Real Madrid, l'últim partit abans de la segona aturada de seleccions. Kim.
Lewandowski, Pedri, De Jong i Rafinha són baixa, però el tècnic Xavi Hernández diu que no és motiu per no guanyar l'Òscar Més.
La plantilla, doncs, és més aviat curta que llarga, i això sembla que tinguis una plaga, no? Però no és així. Crec que tenim jugadors suficients per competir. Tots els partits de Lliga són 3 punts, i qualsevol partit que no es guanya, doncs, seria baixar el nivell nostre, no?
Ferran Torres té tots els números per ser titular al centre de l'atac, però Xavi també ha convocat els davanters Pau Víctor del Barça Atlètic i Marc Guiu del Juvenil com a possibles substituts de Lewandowski. El Real Madrid es mantindrà líder al final de la jornada després de golejar l'Osasuna 4-0 amb 2 gols de Bellingham, un de Vinícius i un altre de Joselu. I el Girona es manté provisionalment segon a 2 punts amb la victòria d'ahir a Cádiz 0-1 amb gol d'Aleix García. D'aquesta matinada, l'Inter de Miami de Leo Messi s'ha quedat sense opcions de guanyar la Major League Soccer nord-americana. Amb la derrota 0-1 contra Cincinnati, ha quedat matemàticament fora dels play-offs pel títol, i Max Verstappen ja és tricampió de la Fórmula 1 després de ser segona i a l'esprint del Gran Premi de Qatar, que va guanyar Oscar Piastri.
Un minut i mig i arribarem a 7:45 del matí. Pel que fa al temps, Martí Oliveres, què ens espera aquest diumenge?
Doncs pocs canvis respecte a dissabte, per tant, sol, boires, amb el permís d'aquestes boires tossudes fins a mig matí, molts punts de l'interior, a cota baixa, poden ser espesses, precaució a la carretera. En canvi, un dia esplèndid, alta muntanya, el Pirineu amb un sol esplèndid, nit radiant, temperatures altes per l'època. Al migdia serà fàcil moure'ns entre els 25 i els 30 graus i no plourà ni avui ni el que resta de la setmana que ve.
Has vist la nova amiga del Pol? És ben estranya. Té veu d'ultratomba i no para de donar-li voltes al cap. Creus que vol alguna cosa amb ell?
Què dius? És la nena de l'exorcista que des que va anar a PortAventura que no se separa d'ell.
Aquest Halloween es quedarà amb tu per sempre. PortAventura World, Made to Scream, Made to Remember. Hotel més entrades des de 51 euros. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Aconsegueix amb La Vanguardia una planxa bistro de bra valorada amb 89 euros amb 95. Subscriu-t'hi per només 39 euros i emporta't de regal una planxa apta per tot tipus de cuines i forn. Truca al 933-481-482. Rep el diari cada dia i cuina sa d'una manera senzilla amb La Vanguardia i bra.
RAC1 i Galetes Birba presenten Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon. El diumenge 8 d'octubre, de 3 a 4, el Viatge B visita Camprodon per fer un programa ben dolç.
Us portarem d'excursió per Camprodon, el bressol de la Galeta a Catalunya des del segle XIX. Descobrirem els seus paisatges i visitarem la fàbrica de Galetes Birba.
El diumenge 8 d'octubre, a les 3, Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon.
Prepareu la maleta, que marxem de viatge.
RAC1, tots som...
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
97.460. 9, 7, 4, 6, 0. De la sèrie 47. 0, 4, 7.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Ràdio Memòria.
A aquesta hora obrim Ràdio Memòria, recuperant moments històrics de la ràdio a Catalunya. Què tal, Edu de Batlle? Bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Avui, fins on anem?
Mira, avui el naixement de RAC1.
Hombre.
La primera promo anunciant la programació de RAC1.
Ai, ai.
És un minut clavat, 59 segons, aquí la tens.
RAC1, la ràdio pensada per tots, us convida a compartir els nostres programes. A l'hora de dinar, no som perfectes. Un espai de l'Albert Vinyoli i en Jordi Beltran per passar del matí a la tarda amb participació, música i bon humor.
Perfecte.
De 4 a 7, cada tarda la Nina presenta El Diari d'Anna, un programa basat en la conversa, la sorpresa i la sinceritat per no deixar ningú indiferent.
Interferències?
A les 9 del vespre, la Marta Cáceres us proposa interferir al món de la televisió i la publicitat. A Interferències descobrireu com és en realitat el món de l'audiovisual. I a les 11 de la nit no són hores.
Vine, ven a mi, fes-me teva.
Amb en Santi Villas, un late show atrevit amb una gran dosi d'humor. RAC 1, la ràdio catalana i privada.
Hombre, i aquí està, la sintonia antiga de RAC1. Brutal,
Any 2000. Això és com repassar l'àlbum de fotos de quan eres un bebè.
Increïble. De veritat, ha canviat molt la cosa,
Sí, el document, per cert, està com tants milers i milers i milers de perles a l'Arxiu Sonor de la Ràdio Catalunya de la Universitat Autònoma.
Gràcies a ells també per fer aquesta feina i gràcies a l'Edu de Batlle. Que vagi molt bé.
Adéu.
Mapamundi Sonor.
Ja sabeu que els del Via Lliure ens agrada viatjar i que aquesta temporada ens hem proposat fer-ho a través del so, perquè cada dissabte i cada diumenge a aquesta hora ens col·locarem a través d'un mapamundi en un lloc molt a prop de la ràdio a Catalunya i un altre de més llunyà i mirarem de viatjar-hi a través del so. Víctor Vives, bon dia.
Bon dia, Bundó.
Avui on posem la xinxeta en el mapa de Catalunya?
Mira, en un punt del Baix Llobregat que crec que és bastant fàcil d'identificar.
Si fos Catalunya, potser encara algun altre aeroport, però si és el Baix Llobregat, això és el Prat.
Efectivament, un avió aterrant a l'aeroport del Prat, i aquest és el so que capten els spotters, que són aquells aficionats que es dediquen doncs, a observar i a registrar els vols al llarg del dia.
I d'un vol que arriba o se'n va de l'aeroport del Prat, a on anem ara?
Mira, en un punt de l'Àsia Central.
O està tenint problemes l'avió, Això no és, o no és un avió?
Una mica més potent. És un coet que surt del cosmòdrom de Baikonur, al Kazakhstan. Només l'any passat s'hi van fer més de 180 alliraments amb èxit, o sigui, un cada dos dies, com qui diu.
Doncs del Prat de Llobregat fins al Kazakhstan a través del so del motor, en aquest cas d'un avió o d'un coet. Si ens voleu ajudar a completar el nostre mapa mundi sonor a través dels sons, tant si sou dins de Catalunya com si sou a l'estranger, ens podeu enviar una nota de veu de qualsevol cosa que per vosaltres sigui significativa d'allà on viviu al WhatsApp del Via Lliure, al 606 25 64 39.
Tant si sou aquí com a l'estranger, envieu-nos sons pel Mapamundi amb una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure. 606 25 64 39. Tots Sants.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Va, que fem Tots Sants com cada dissabte i diumenge. Ens dediquem a felicitar els sants del santoral, els noms, les persones que porten aquest nom del santoral, i felicitar gent que té noms que potser no són el santoral, però no, i que estan en alça i que també es mereixen que els felicitem. Avui és diumenge 8 d'octubre. A qui hem de felicitar, Blai?
Doncs a totes les Taís.
Hombre.
De Catalunya.
Hombre.
Santa Taís, que va ser una cortesana egípcia que va viure a l'Alexandria de l'època romana i que es va convertir al cristianisme. El seu nom significa la que sempre es manté vella.
Carai.
O la flor més vella.
Mira. Mira. Tenim gaires Taís a Catalunya o què?
Doncs mira, actualment tenim gairebé 1.800 repartides per tot el territori. Era un nom molt residual fins l'any 1970, on comença a créixer, però cal dir, Xavi, que és un nom que va a la baixa.
Ah, sí?
Sí. L'any 2022, l'últim any del que tenim dades, només 13 nenes van ser batejades amb aquest nom.
Està passant la moda de
les Taís. Sí, les Taís ja no, ara ja es porten altres noms.
Va, i anem a un nom que no sigui el santoral.
Doncs mira, no es mourem d'Egipte.
Perfecte.
Perquè hem triat Ramsès.
Ah, però Ramsès no hi haurà ningú que sigui Ramsès.
Espera't. Val. Recordem, abans de tot, que és un nom molt lligat a l'època dels faraons i que significa fill de Ra, que era el déu egipci del sol. Cal dir que hi va haver 12 faraons que van rebre el nom de Ramsès, però el més conegut és Ramsès III, que segons es va descobrir fa només uns anys, va morir assassinat en mans d'uns conspiradors que li van tallar el coll.
Anem 5.000 anys tard, d'alguna manera,
sí, una mica.
7.000, però Ramsesos a Catalunya no sé si està de moda.
Va, de moda no, però hi ha 150,
ah, sí?
Xavi. Sí, sí, sí.
Doncs
sí,
bastant,
sí.
Trobo que és
mira,
molt.
Mira, fins l'any 1970 no en tenim cap de registrat. Però a partir de llavors, i no sabem per què, alguns pares el trien com a nom pel seu fill. Jo, per exemple, en conec un.
A
veure. Especialment a la dècada dels 70, on trobem gairebé la meitat d'ells.
Van ser nom dels 70,
entre el 70 i el 79, la meitat. Cal dir, però, que entre el 2020 i el 2022...
Ja
Ramsès ja no.
Ja
no trobem cap.
Doncs des d'aquí, si algú vol dir-se Ramsès, una idea també per als futurs pares, Ramsès és un nom que ara mateix no es posa, no tindreu conflictes a classe. Doncs felicitats des d'aquí a totes les Taís, que avui és el seu sant, i encara que no en tinguin sant, doncs des d'aquí als 150 Ramsesos que hi ha per Catalunya. Gràcies, Blai.
A tu.
Vinga, torn per la nostra corresponsal de TikTok, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
De què s'està parlant aquests dies a TikTok?
Doncs mira, avui us vinc a descobrir una de les cançons més virals que hi ha ara mateix a TikTok.
Ara això està de moda, eh?
Això està molt de moda,
primer cop,
Xavi.
Que ho sento.
Hi ha 440.000 vídeos a TikTok que han fet servir aquesta cançó, que es diu My Love Is Mine, All Mine, i és de la cantautora americana Mitski. Es va publicar fa només 3 setmanes i TikTok ja l'ha fet entrar al top 50 global de Spotify, al top 10 dels Estats Units i fins i tot a la llista Billboard Hot 100, que és aquesta llista que costa tant d'entrar-hi que només hi entren els artistes més escoltats. La Mitski no és nova, ja fa una dècada que està en el món de la indústria musical, però s'ha mogut sempre per circuits més indies, alternatius, i l'any passat sí que és veritat que el seu nom va sonar més perquè la seva cançó This Is Alive va ser nominada a l'Oscar com a part de la banda sonora de tota la vegada, tota arreu. El Guardian, de fet, l'any passat la va batejar com la millor compositora jove dels Estats Units. Aquesta cançó s'ha fet viral a TikTok i fa un parell d'anys la curiositat és que la Mitski no té xarxes socials.
Ah, ho ha deixat.
Va dir que la seva salut mental no ho podia aguantar i va decidir marxar de les xarxes socials. Li porten ara els comptes oficials als seus managers, però bé, quina casualitat que aquesta cançó doncs hagi pogut entrar a totes aquestes llistes perquè s'ha fet viral a TikTok.
Mireia Garolera, bon dia.
Molt bon dia, Xavi.
Va, que avui és 8 d'octubre, fem una reculada musical. Fins a quin dia 8 d'octubre?
Reculem 40 anys fins al 1983.
Melodia molt reconeixible, sol un molt vuitantero, per dir-ho així. Va, explica'ns qui són.
Mira, són la banda de rock Yes, que el 7 d'octubre del 83 van publicar el que ha acabat sent el tema més conegut de la seva trajectòria musical, aquest Owner of a Lonely Heart. Val a dir que és la cançó més coneguda de la banda, però també és de les que disten més del seu estil original, que era més de rock progressiu, rock simfònic i no tant pop-rock. Els Yes tenen una àmplia trajectòria musical des de finals dels 60s i pràcticament fins ara, però tot i així, l'etapa més destacada va ser la dels anys 70, que se'ls comparava amb grups com Pink Floyd, Jethro Tull o Genesis.
Podria trigar un mes, dos mesos, un any, i que el millor que podia fer és trucar-vos a vosaltres al programa del Basté, perquè sembla que és l'única via ràpida.
Està bé.
Sí, sí.
Sensacional. Em quedo més tranquil·la.
Això t'ho van dir els Mossos.
els propis Mossos, amb confiança, em van dir el millor que pots fer és trucar al Bàstic, que t'ho solucionarà.
Si tens un problema greu o ets víctima d'una injustícia i ningú t'ajuda, posa't en contacte amb el contenidor del món a RAC1. Envia una nota de veu breu al WhatsApp del programa. 669-10-10-10. 669-10-10-10 o un correu electrònic a elmón@rac1.net.
RAC1. Tots som u. Grans Riojas per una gran tardor a Gourmet La Vanguardia. Qualitat i tradició en una cuidada selecció de reserves. Finca Valpiedra, Imperial i Vinya Real. 6 ampolles valorades en 134 euros, ara per només 89. Compra'ls i prepara't per una gran tardor a gourmetlavanguardia.com.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone, YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
RAC 1.
Les nits són per escoltar els protagonistes.
Senyor Oriol Romeu i Vidal, com ha començat la temporada?
Bé, positiu, content.
Les nits són pels millors tertulians.
Tu, en el teu debut amb la samarreta del Barça a casa, vas marcar.
I ja sortim de suplent, com sempre.
Les nits són per aprendre.
Avui explicaré la història d'una pionera. Es deia Gertrude Ederle i era nedadora.
Les nits són per riure.
Marxi, no torni, eh?
No me pueden mirar más de 3 segundos a lo ojo.
No, perquè...
Porque te enamora.
Les nits són per tu.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs.
Cada nit, a 10:45, Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Perquè les nits a RAC1 són esportives.
RAC1, tots som u.
Actualitzada, més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
I arriba aquella hora del matí que per nosaltres és preciosa perquè és entre intempestiva i plàcida. Plàcida per tots aquells que tot just esteu començant a obrir un ull i dieu, mira, ja ha arribat l'hora de connectar-nos amb el basar de les sorpreses. I intempestiva per tots aquells que tot just estan acabant el dissabte, d'alguna manera. Que van començar a sortir el dissabte i estan tornant a aquesta hora del matí cap a casa. Doncs per tots ells, ara és aquell moment que ens desplacem a un raconet que ens agrada molt de la nostra geografia radiofònica i de país, que és un carreró empedrat que no hem volgut identificar mai a quin municipi pertany, al final del qual hi ha un edifici sense gaires prestacions ni ínfules artístiques o arquitectòniques, al darrere de la porta del qual hi ha una infinitat de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre l'Albert Berlegui. Com estàs, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com a tot?
Molt bé, molt bé. Sí, sempre esperant que puguem saludar-nos a la porta. Has tingut bona setmana o no?
Sí, sí, ben engrescada, ben animada. Tu també, em sembla, vull dir que...
Sí, 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 hem tingut actes de tot tipus aquesta setmana, efectivament.
Sí, 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 sí.
Bé, deixeu-me dir que agraïment... Perdona?
Tenim cartes també,
Exacte, tenim més cartes que... D'aquesta manera també agrair tota la gent que continua enviant cartes després de tants anys, perquè ja en portem molts, intentant evitar el moment fatídic de l'Albert Ploretegui rebaixant-se al nivell del Batum i implorant l'arribada de cartes de forma molt lamentable per no tancar la secció, no? Què has seleccionat? Quines cartes han arribat?
Sí, mira, les dues més antigues que tenim. Una està datada el dia 21 d'agost, la signa la Edita Corral, que és una noia, una senyora que ja ens escriure en certa ocasió, perquè és que vam estar com mig programa discutint a veure quin nom era Edita, no sé si te'n recordes, i que va sortir quasi la Edith Wharton, llavors algú va dir l'Edith Piaf. En qualsevol cas, és una senyora que ens escriu des de Barcelona, mira, des de Torrent de l'Olla, això és el barri de Gràcia de Barcelona, i amb una lletra macronosquita podem llegir el següent: estimats a Xavi i Albert. Recordo als oients que la meva carta anterior volia retre un homenatge al meu pare, miner a la comarca del Bierzo, a la ràdio i especialment a la professió d'infermeria. Gràcies, Albert, per respondre personalment. M'ha fet molta il·lusió. Sovint al parlar de la sanitat, tant per conflictes com per aspectes positius, en comptes d'agrupar tot el personal que forma l'equip, els mitjans de comunicació i la societat en general ho focalitzen tot en l'ofici del metge. Res més lluny de la meva intenció menysprear aquest col·lectiu i agraeixo el programa del 25 de juny dedicat a la lletra M de metge. Però com comento a l'inici de la carta, el meu propòsit és reivindicar la figura de la infermera. Pot ser per la falta de reconeixement i visibilitat de la infermeria, sigui conseqüència dels seus inicis, però el fet que fossin dames d'alta alcúrnia o religiosa sense formació ha pogut portar a confondre-ho amb un acte de caritat. Així mateix, el reflexe de l'ofici com àngels de la caritat o de la mort i la utilització de l'uniforme en jocs eròtics tampoc ha ajudat a la seva valoració professional. Un apunt d'història. Florence Nightingale és reconeguda com la fundadora de la infermeria. L'anomenaven la dama del fanal per les seves rondes nocturnes, vigilant els pacients quan la majoria de personal sanitari descansava. Per últim, vull recordar de persones com Pau Donés, que va agrair en públic la feina ben feta del col·lectiu d'infermeria, o de Neus Català, que malgrat viure en temps foscos va exercir aquesta meravellosa vocació en circumstàncies molt difícils. Una abraçada ben forta, Edita Corral, des de Barcelona, des del barri de Gràcia.
Doncs agraïts i...
Ja tenim una primera carta.
I fantàstic per la reivindicació, evidentment, de la professió de la infermeria, que és imprescindible en qualsevol societat.
I la segona carta ens arriba des de, mira, des de la Garriga, ens la signa en Carles Ribas, és un sobre manuscrit i de dins extraiem un full d'Ina 4 amb una tipografia de color blau. Llegim el següent. La Garriga, 30 d'agost del 2023. Benvinguts, Albert i Xavi. Primer de tot, felicitar-vos per al vostre programa que vaig descobrir a través d'una amiga que fidelment us escolta cada diumenge. He de dir que, donat que sóc un dormilega, he adoptat l'opció d'escoltar-vos dilluns, de camí a la feina. Sé que no és el que més us agradaria, però us he de dir en contrapartida que així la bonhomia del vostre programa s'allarga un dia més i que sou responsables que vagi amb un somriure a la cara a l'hora més aviat intempestiva que no pas plàcida a la que agafem el tren cap a Barcelona. Així doncs, agrair-vos de nou les bones estones que ens feu passar i a l'Agnès per compartir-les. Una forta abraçada, Carles. Postscriptum. Pel que fa a la cal·ligrafia, explicar que ve donada de les moltes hores de pràctica de quan estudiava delineació, professió extingida actualment, com els dinosaures, però no pas per un meteòrit. Doncs aquí tenim una carta del Carles, que efectivament té una tipografia, jo conec un
parell
d'arquitectes, una cal·ligrafia molt pròpia, per entendre'ns, d'aquest col·lectiu de professionals.
De feina tècnica, per entendre'ns.
Ah, això mateix.
La pulcritud tècnica.
Sí.
Deixa'm dir que agraït al Carles i a l'Edit i agraïts també a tota aquesta gent que hi fan una feina essencial per al tema de la ràdio, que és el boca orella. Ha estat molt interessant això que digues al Carles, no? Que algú et recomana que escolti, mira, jo escolto això que tal, que uns tipus que surten a les 7 del matí a la ràdio. Ho agraeixo molt, perquè a vegades és una manera d'entrar molt amable, molt empàtica, i efectivament mai sabe, sempre diem que el missatge queda molt clar des d'on s'envia, però mai se sap a on arriba i en quines condicions, i des d'aquí agrair també tota aquesta gent que es dedica a recomanar programes de ràdio, espais de ràdio com aquest, amics, coneguts o d'altra gent, no? Per tant, un agraïment també des d'aquí, i a tots els oients que seguiu escrivint, només animar-vos a que ho seguiu fent. A l'adreça, com sempre, és la mateixa, és el Basar de les Sorpreses, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, a codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre les llegirem totes per estricte ordre d'arribada i Albert Legui us la contestarà una per una. Bé, ara toca passar cap al pàrquing, cap a l'estacionament d'Albert Legui Express. Vaig cap aquí, tot sembla en ordre. Impolut,
Què?
Porta Què? Bandera, porta bandera, a veure.
Sí, a veure. Home.
Vermell, què? Bueno,
escolta... jo,
ah, tu no?
Jo no la devinaria.
Vermell,
em sonaria, però...
Blanc, negre, aquesta àliga... Jo diria...
Sí,
home, i tant, això és una bandera africana. Però ara estic dubtant de quina és.
Permetem que digui als nostres oients que no estàs consultant al Google ni estàs mirant res. Vull dir que és la teva prodigiosa memòria vexicològica la que permet saber, endevinar, esbrinar la bandera que tenim avui al Blanc Express.
M'ajuda aquesta mena d'àguila, no sé si és una àguila, aquest ocell que hi ha al mig daurat.
Ui, sí, una pista reveladora,
Home, sí que ho és, els colors a vegades són els mateixos, però a la que hi ha alguna cosa diferent, jo diria que és la bandera d'Egipte, però...
Doncs sí,
bravo.
Ostres, Xavi, nen, però escolta, però molt bé, no?
Ostres.
No, m'agrada, m'agrada. Està bé, això.
Caram, tu, bon dia. Doncs mira, avui marxarem concretament a la seva capital, al Caire, a una roda de premsa que s'ha celebrat fa pocs dies en una universitat d'egiptologia, i on s'ha presentat una investigació que, encara que pot semblar que té una importància, diguem-ne, molt relativa, pot obrir altres portes per l'estudi d'aquesta apassionant civilització que va ser l'antic Egipte. Es tracta d'unes pintures que podrien ajudar a reinterpretar la imatge que tenim d'algunes figures llegendàries d'aquella època, com és el faraó Ramsès II. Estàs a punt?
Preparat.
Avui no farà falta jersei, ja t'ho dic jo.
No, ja,
més aviat caloreta, eh?
Ja m'imagino.
Sí?
Va,
quan vulguis. Doncs apa, som-hi.
Now to the talk. As you can see, we are, so to say, neighbors with Giza and Giza project. You can see Giza pyramids on the horizon. Here is the Abu Sir necropolis. But of course, today I won't talk about...
Què passa? Què passa?
Aquesta gent que... Jo em pensava que eren una mica més animats, eh? Els guies d'aquí ho fan millor, eh?
Vaja, que ja està dormint. Això és aquell.
Sí, home, clar, és que m'estrany. Està fotent un rotllo, aquest senyor, de veritat, eh? Anem passant cap aquí.
Sí, mira, és que havia posat el Black Express...
Aquí la gent no se'ls pot tocar. Tu saps que la gent aquí, a vegades al món mediterrani, són més tocons. No pots tocar ningú. Li has de dir això de... Excuse me, sir. Sir, please. Ok. Passo per aquí, llavors, eh? No, que no en siguin res. Ens anem allunyant d'aquí, perquè s'està fotent un rotllo, aquest home. Bueno, què fem aquí, què fem aquí?
Mira, aquesta és la roda de premsa que ha organitzat el govern egipci, sí, en col·laboració amb l'American Research Center in Egypt, on han presentat un projecte, la principal conclusió del qual és que la imatge genèrica que tenim d'Egipte, amb aquelles representacions pictòriques on tots van de costat, per entendre'ns, doncs sense cap mena de perspectiva, doncs podrien contenir elements fins ara desconeguts avui en dia.
Però elements tipus què? I sobretot com hi han arribat a la conclusió? Bueno, dels anàlisis,
sí,
de la cosa.
A veure, tot plegat és una mica rebuscat. És el que a punt de partida ha estat una anàlisi d'una pintura en una tomba trobada en una necròpoli de Tebes, on s'ha observat que el faraó Ramsès II, per entendre'ns, i si us agrada el cinema, el Yul Brynner dels Deu Manaments, ara, la versió de Charlton Heston, doncs apareix amb un collar diferent amb el que sempre se l'havia representat. I dius, ui sí, quina cosa més innovadora, no? Però és el que hem de tenir en compte, que les correccions en pintures egípcies eren gairebé inexistents. Essencialment perquè eren fruit d'un treball molt organitzat, molt regulat, molt meticulós, que requeria molt de temps. I aquests canvis que s'han observat podrien obeir a canvis en el significat i sobretot la simbologia que tenien cadascun dels elements d'aquestes pintures. Perquè, clar, hem de pensar que la història d'Egipte, que gairebé són 5.000 anys, per entendre'ns, ens ha arribat, diguem-ne, com molt compacta, perquè sempre és una reiteració de tota una sèrie d'elements. Bé, del cert, tampoc no se sap si tot això anirà molt més d'una hipòtesi, ja. Però de moment això ens serveix, bueno, com a punt de partida per un nou basar de les sorpreses, el que farà el número 320 que dedicarem, doncs, aquest element que per entendre'ns serà com clau per desxifrar aquest passat. Avui, doncs, la lletra C. La C de collar.
Mira que bé, Orlegui, tenim meravelles aquí dintre i no estic segur que haguem parlat de complements d'aquest tipus, que poden ser en format joia o no. No sé, hem parlat d'arracades i d'anells i d'objectes d'aquests o no?
Mira, d'arracades no, però anells sí que vam fer en el seu moment.
Sí.
Els anells han passat per aquí joies i han passat diamants.
Aha.
Però arracades, per exemple, no han passat.
Ah, mira.
I braçalets tampoc han passat.
Home,
vull dir que,
doncs tenim, mira, un camí, doncs, per aquí, ja, també, no? De...
Doncs sí.
Els guarniments que fan servir, que tradicionalment sempre s'han vinculat a les dones, però que, com ara estaves explicant, en el cas del collar o del collaret, també han portat i continuen portant homes.
Sí, més especialment els homes, com veurem, perquè com passa quan tractem objectes que són, diguem-ne, com molt quotidians, sempre hi ha molt més d'allò que és aparent. I aquest complement del vestit que envolta el coll com a adornament és tan antiquíssim, evidentment, com la humanitat. Fa un parell d'anys, per exemple, un equip d'arqueòlegs de la Universitat de Tucson, Arizona, va descobrir a la cova de Nismoure, a la costa atlàntica del Marroc, un collar els grans del qual dataven d'entre 142.000 i 150.000 anys.
Carai.
el que podria ser considerat el collar més antic del món. I com deia, sí, si bé la idea arquetípica que tenim tots és que és un adornament femení, també ha estat portat per homes i en d'altres funcions, perquè el collar ha tingut des de sempre un component gairebé de mulet, no? Per trobar un exemple molt popular, la millor protecció contra els vampirs, recordem que és un collar d'alls, Però també és un símbol d'estatus, de poder. A reis, a papes, a emperadors, sempre han portat collars. Això sense oblidar el component religiós, que és el rosari, en el fons. El rosari ha deixat de ser un collar,
sí,
també,
senyor.
No?
Sí,
o fins i tot, evidentment, romàntic. Però els collars, recordem, també han estat un instrument de càstig.
O sigui, hi ha la càrrega negativa, també, en el collar. No sé si tradicionalment, més cap aquí, o al llarg de la història ha estat així.
Mira, la imaginació de l'home per causar i infringir mal, com que ja sabem que és infinita,
sí.
És evident que qualsevol artefacte sempre es pot utilitzar per causar dolor aliè. I és evident que al llarg de la història hi ha hagut tota mena de tortures i amb collars com a protagonistes. Durant segles, un instrument de càstig era posar un collar ben pesant als esclaus que havien fugit i que havien estat capturats.
Sí, tant.
A l'Europa dels segles XVI i XVIII hi havia el collar de punxes que en tenien per les dues bandes.
Ai,
pesaven 5 quilos i es posaven al coll de la víctima. I el fregament de les punxes produïa ferides cada vegada més profundes, amb això infeccions i finalment la mort. I era com una mètode d'execució, no tan espectacular, evidentment, com la decapitació, però més lent i, sobretot, evidentment, més dolorós.
Oh, quin horror.
Hi havia altres variants, com collars que estaven lligats a pesos incòmodes, però no necessàriament mortals durant un temps, i que pretenien humiliar, com uns que es posaven al segle XVII en alguns llocs d'Europa els joves que no anaven a missa.
Hosti, quina...
Com a símbol de càstig.
Quina conseqüència, no?, el fet de no anar a missa, doncs vinga, collar...
No vas a missa, collar de càstig.
De càstig.
I per si algú pot pensar que tot això és molt salvatge i antic, doncs, home, no oblidem que el nostre país fa menys de 50 anys es va executar un jove, Salvador Puig Antic, pel Garrot Vil, que era un mètode salvatge on al reu se li posava precisament una mena de collar.
Mm-hmm.
Recordem, una de les...
No, dic que el cas d'en Puig Antic és un dels últims morts del franquisme, però és una tècnica, la del Garrot Vil, que era tradicional del franquisme, no? Un mètode, diguem-ne, d'eliminació de la gent que no estava d'acord amb el règim o dels presoners, molt habitual, i que és absolutament, salvatge, o sigui, d'una forma terrorífica.
La de Salvador Puig Antic potser ens impressiona més, clar, per la proximitat temporal, perquè no estem parlant de principis del segle XVIII, estem parlant de fa menys de 50 anys, del segle XX, de persones que van conviure amb nosaltres, recordem, va ser una de les últimes morts del franquisme, i curiosament, l'esposa del dictador també estava relacionada amb el tema, perquè recordem que era coneguda amb el nom de La Collares.
El Real Sitio de Aranjuez recibe la visita de la excelentísima señora doña Carmen Polo de Franco, que es cumplimentada por el ministro subsecretario de la Presidencia y el director general de Bellas Artes. En la capilla de Palacio se ha hecho una importante...
Duia el mal nom de la Collares, la doña Carmen, sí. Com sentíem, Carmen Polo de Franco, però era un mal nom, diguem-ne, era el coneixement que se li donava d'ella, no? Molta gent, de cop, s'ha traslladat a una època que als cines es veia això que estem sentint ara, no? El nodo, aquell el noticiari del franquisme.
El Nodo, el noticiero documental. Jo l'havia aconseguit en els últims anys de franquisme, perquè, de fet, va estar vigent fins i tot després de la mort d'en Franco. Jo recordo, i clar, era molt petit, no era conscient de res, i recordo com una cosa com molt rotllo. Era dir, ostres, primer la cosa dolenta de la cine i després vindrà la pel·lícula, no?
Sí.
I sí, recordem, aquí tenim un dels populars Nodos datat aquest any del 1966, on tenia protagonisme Maria del Carmen Polo i Martínez Valdés, esposa d'en Franco. Dona, recordem, de gran poder i d'un immens patrimoni que va acumular durant la dictadura, això que tenia debilitat per les joies, especialment pels collars de perles, d'aquí el seu sobrenom, ja que sempre sortia amb ells. Es diu que quan visitava una ciutat, les joieries ja tremolaven, ja que estaven obligades a regalar, entre cometes, aquella joia o collar de la que s'encapritxava.
Bueno, d'aquí que m'hagués... No sé si entre cometes, o sigui, era... Si venia a la botiga doña Carmen Polo i començava a mirar-se els collars, ja podies pensar, aquest l'haurem d'entregar,
Sí, sí, però representa que el regal es fa, diguem-ne, per satisfacció del donant.
No,
i
no.
Per això he posat entre cometes, diguem-ne, allò dir que no era precisament, no produïa gaudi, de dir, oi, mira, no, sí, et regalarà un collar de perles, no, eh? Vull dir que... clar, d'aquí també la història de que s'amagaven les joies més cares quan visitaven les botigues aquestes,
veritat,
i fins i tot es diu que es muntava una mena de fons comú entre el gremi per ajudar els possibles
mare
damnificats.
Meva,
la collera es va tocar molt de poder, com també una il·lustríssima de França que va veure's envoltada en una tèrbola història, la del collar.
Qui és la il·lustríssima francesa envoltada en la història del collar?
Doncs mira, l'assumpte del collar és un dels episodis més populars, perquè de fet se'l coneix aquí, l'assumpte del collar, un dels episodis més coneguts i també segurament més novel·lescos de la vida de la reina Maria Antonieta de França. I es diu que aquest episodi va ajudar els republicans a iniciar la revolució francesa, que acabaria no només amb l'antic règim, sinó també amb el cap guillotinat de la il·lustre monarca. Els protagonistes d'aquesta història, que és molt llarga, no podem explicar, però que també és apassionant, són un collar de 647 preciosos diamants fabricat per dos joies francesos, però també una astuta revista anomenada Jean Valois de la Motte i un eclesiàstic molt ingenu que era el cardenal Rohan. Un tramat de conspiracions, un rerefons polític i social molt enrarit en vigílies de la revolució va acabar comprometent a la pròpia monarca, Maria Antonieta, encara que ella mai va arribar a posseir aquest collar que va acabar desmuntant-se. Un collar que sí que va portar Maria Antonieta va ser un al que se li atribueixen un munt de malediccions, el diamant Hope.
Ja fa por, la història d'aquest...
que sí?
D'aquest diamant. Un diamant maleït,
Sí. També conegut com el diamant blau, és un collar que per la seva història i pels propietaris que ha tingut ha acabat esdevenint maleït, tot i que aquí, com acostuma a passar, sempre hi ha més pa que formatge. Ha trobat a la mina Kolur, a la Índia, va ser adquirit per un comerciant francès als vols de l'any 1660 i des de llavors ha passat per moltes mans, entre d'altres, doncs mira, alguns reis de França, com Lluís XIV, el rei Sol, Lluís XV o Lluís XVI, que li va regalar precisament a la seva esposa, la Maria Antonieta. Va ser robat, va passar a la monarquia anglesa, d'allí a una família, la Hope, d'aquí el nom del diamant, que el va tenir en possessió durant prop d'un segle, i els darrers 100 anys va anar als Estats Units, va tornar a França, fins que l'any 1958 el seu darrer propietari el va donar a un museu on s'exhibeix des de llavors.
Però la part de les malediccions, quin és?
Sí, que bé, a banda, diguem-ne, de les voltes que ha fet, perquè evidentment ha passat, diguem-ne, per moltes mans, és llegendari perquè molts dels seus posseïdors han acabat tenint desgràcies.
Ah.
Però vaja, jo diria que és molt més un mite que no pas una realitat.
Sí, però...
una mica com el tema de la Tutankamon,
Però si podem tenir-lo lluny, millor, segons com, no?
Això també, Sí, sí, són aquella mena de coses que... Ui, sí, no, això no,
però saps què?
Si de cas que no, sí. Doncs mira, hem comentat que es creu que l'origen d'aquesta joia es troba l'any 1661. Doncs és més o menys l'any en què Vermeer va pintar un dels seus quadres més famosos, La noia del collar de perles.
Home, és una de les grans pintures de Vermeer i que ha inspirat una pila de coses, entre altres, una pel·lícula, no?, que crec que hi havia Scarlett Johansson.
Sí, amb el Colin Firth, si no recordo malament, fent de Johannes Vermeer.
Sí, senyor.
I crec que sortia també el Cillian Murphy, el que veiem ara fent d'Oppenheimer. Doncs mira, fa aquesta pel·lícula de ser del 2003-2004. Doncs
més
mira, fa 20
menys,
anys, feia, crec que era com una mena de noviet, per entendre'ns, que tenia la Scarlett Johansson. Però recordem
la història. A tu et va agradar la pel·lícula?
Sí, sí, en el seu moment. Mira, jo tinc molta debilitat per les pel·lícules històriques, m'encanten.
Ja.
O sigui, m'agrada molt perquè, d'acord que a més no deixen de ser ficció, però en el fons recreen una època, és com una mena de túnel del temps en què, sense tenir-ne massa idea, pots veure't, diguem-ne, immers en una època que no coneixies i que pots aprendre moltes coses o que et pot donar peu per interessar-te per moltes altres coses, no? I el cas de Johannes Vermeer, home, ja ha sortit en diverses ocasions al Basar. Recordem que va ser un dels pintors neerlandesos més famosos de l'art barroc, va viure viure entre l'any 1632 i el 1675, va morir amb només 43 anys, va deixar un munt de deutes i 11 fills a la seva vídua, i té una obra molt reduïda, només 33 quadres, i encara que durant un parell de segles va estar com bastant oblidat, avui és reconegut com un dels grans mestres de la pintura del segle XVII. A la Noia del Collar de Perles ens mostra, doncs, el fons habitual d'aquest pintor, una cambra amb una finestra a l'esquerra, per on hi entra la llum, i aquí, doncs, al davant, una noia davant d'un mirall posant-se un collar de perles. L'obra es troba actualment a la Pinacoteca de Berlín i de la capital alemanya anirem als Estats Units, perquè ja que estem als Estats Units, un altre collar de perles ben famós.
Diríem que això deu ser del més modern que et pots permetre, Albert, no? Sí, Glenn Miller és com la línia temporal màxima de modernitat.
Això és el que es deia als anys 70 de rabiosa actualitat. Vull dir que...
Està bé, està bé.
Ostres, és una expressió que s'ha perdut ben bé,
sí,
això,
sí, ja no
la rabiosa actualitat.
L'actualitat ja no és rabiosa, no?
Sí. Doncs sí, aquí tenim una de les peces més famoses d'aquest músic, trombonista, arranjador, compositor nord-americà Glenn Miller, autor de tonades tan famoses com aquesta, Collar de Perles, composta per Eddie Lange i Jerry Gray, i estarà de l'any 1941, però també de peces com En Forma o Moonlight Serenade. Miller va ser una figura popularíssima a l'Amèrica de la Segona Guerra Mundial, i 10 anys més tard de la seva mort, l'any 1955, Anthony Mann va dirigir una famosa pel·lícula sobre la seva vida, Música i Làgrimes, que van protagonitzar un esplèndid James Stewart i la June Harrison.
Et sembla que, ara que anava a dir, home, ara que m'estàs parlant de cinema, jo crec que els collars o els collarets a la història del cine han tingut una importància cabdal, eh?
Sí. N'hi han hagut moltes i, va, només he agafat 3 pel·lícules. Sí. I com que estem una mica tontets avui, doncs mira, 3 pel·lícules que, curiosament, les 3 són ben romàntiques.
Ah.
Va.
Una cançó que no necessita tampoc presentació, no?
I tant. Sí. Una cançó, i és una de les meves grans debilitats al cinema, eh? Una cançó que mai et canses d'escoltar. Recordem, és el Moon River de Desayuno con Diamantes, música de Henry Mancini, amb una Audrey Hepburn icònica al principi de la pel·lícula. Apareixen els títols de crèdit i la veiem amb ella davant de la joieria Tiffany's de Nova York, amb ulleres de sol, menjant un croissant i amb un fabulós collar de perles dissenyat per la pròpia joieria. I, de fet, és una imatge que crec que hauria de ser més o menys aquesta hora, és a dir, 3:45 del matí d'un diumenge en què hi ha ningú al carrer i se'l veu amb ella menjant el primer croissant, eh?
Sí, sí, sí.
Recordem que qui vulgui repassar aquesta meravella dirigida per en Blake Edwards la pot veure a Amazon, Rakuten, Apple TV i Google Play.
Va, anem amb la segona d'aquestes històries romàntiques, cinematogràfiques, en què els collarets hi tenen un pes important.
¿Estoy bien?
¿Te falta algo?
Sí, pues te aseguro que dentro de este vestido no cabe nada más.
Quizá haya algo en esta caja. No quiero que te pongas nerviosa, solo es un préstamo.
Home, gran moment entre Julia Roberts i Richard Gere a Pretty Woman, sí. No? Aquell cop que li fa amb la capsa que li tanquen els dits, oi?
Correcte, una capsa que conté, a més, un collar de perles, eh? Tots més o menys tenim en imatge aquesta seqüència, que a més va ser improvisada, segons diuen, eh? Vull dir que no estava al guió, Richard Gere, aquelles coses que diuen, que dius, va quedar tan bé que no t'acabes de creure, però escolta, ens ho creurem, clar que sí. Aquí té molt de mèrit, evidentment, les veus en castellà. Mercè Montalà i un prodigiós també Ricard Solans, que posaven les veus a la Julia Roberts i al Richard Gere. Recordem que és l'escena en què, just abans de veure la Traviata, ell li deixa un collar de 23 rubis envoltats de diamants i li tanca la capsa per entendre'n sorprenent-la. El gest, segons es diu això, no estava inclòs en el guió i va quedar tan espontani, diuen que es va deixar. El seu preu, el preu que tenia el collar era de $534,000.
Mare de Déu, senyor.
I sí, és aquelles coses que dius, home, no sé si caldria, eh? En qualsevol cas, la pel·lícula, per qui la vulgui repassar, perquè em sembla que tota la humanitat l'ha vista com a mínim 3 vegades, es pot trobar a Disney Plus.
Va, anem amb l'últim collaret i l'última pel·lícula, a veure si també és igual de reconeixible. Hombre!
No sé, et sona aquesta pel·lícula? És que no sé
No, no l'he vista, no sé de què m'estan parlant. Home, aquest, la veritat és que pot ser de les bandes sonores més reconeixibles de la història del cine, aquest Titanic, i un dels collarets també més famosos de la història del cine.
Correcte. És un altre collar ben famós, el que porta la protagonista d'aquesta pel·lícula a la cèlebre, diguem-ne, producció de James Cameron, rodada l'any 97, el gran diamant blau en forma de cor, que és el punt de partida de la trama i que va ser elaborat inspirant-se precisament en el diamant Hope, del qual hem estat parlant abans.
Ah, sí, eh?
La pel·lícula... Sí, o sigui, quan es va fer la pel·lícula i va haver un senyor que li van encarregar, diguem-ne, que fes la joia, doncs es va inspirar amb aquest diamant Hope, aquell, per entendre'ns, maleït, de la qual abans n'hem estat parlant, diguem-ne, per fer-ho per la pel·lícula. Per si algú que encara no l'ha vista, doncs també es pot trobar a Disney Plus o Disney Plus, com diuen els cursis.
És Kate Winslet, no? Amb aquest diamant penjant del coll, en aquesta relació intensa que manté amb Leonardo DiCaprio i que d'alguna manera la pel·lícula en el fons és un flashback, no?
Correcte.
Que acaba tornant al principi, no? D'alguna manera amb el viatge de tornada d'aquest Titanic i d'aquesta vida, la d'aquest Winslet, afectada directament pel que va ser l'enfonsament del Titanic. Es deia, el personatge es deia Rose, no?
Rose. Que és Kate Winslet, però també la Gloria Stewart,
sí,
que és l'actriu que interpreta la senyora Grant, que anys recordem tard, que per als cinèfils més impenitents, la Gloria Stewart era una actriu dels anys 30 que havia aparegut en pel·lícules de por de la Universal, entre les quals hi ha, per exemple, L'home invisible d'en James Whale.
Ja fa també uns quants anys, del Titanic.
Any doncs mira, 25.
97, quina barbaritat, quina barbaritat. Bé, Orlegui, una abraçada, que vagi molt bé.
Adéu.
Vols escoltar tot el que sona a RAC 1?
En directe o a la carta.
El que passa a la ràdio
passa a RAC1.cat.
I molt més.
Notícies.
Última hora.
Actualitzacions minut a minut.
Contingut exclusiu.
Fàcil i intuïtiu.
RAC1.cat.